Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El Club Tenis Natació Sant Cugat celebra 50 anys amb un programa d'activitats que barreja esport, ciutat i reconeixements. Tot l'any vinent es duran a terme activitats com el Campionat de Catalunya Absolut per Equips, un viatge a Roland Garros, la publicació d'un llibre commemoratiu i un campionat de pàdel oficial en el circuit català. La presentació del programa es va fer ahir al club en presència de personalitats del tenis, el pàdel i una àmplia representació política. Avui ens acompanyen per parlar de la història d'aquest club de la ciutat. El seu president, l'actual president, Antoni Lloret, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya Pere Vilarassà, un dels fundadors, bon dia. El Blas Meca i el Rafael Gómez Oliver, que són expresidents. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia a tots. D'entrada comencem pel Toni Lloret, que ens explicarà aquest programa que s'ha farcit amb moltíssimes activitats. Una mica a què respon? Què és el que voleu oferir amb aquest ventall d'activitats?
Bé, nosaltres quan vam començar a pensar què és el que faríem durant l'any 2016, que era l'any del 50è aniversari, vam dir, bueno, a part, evidentment, de les activitats que fem sempre, campionats, actes socials, etc., hauríem de fer alguna cosa especial que ho recordéssim sempre, no? Llavors vam pensar en tres tipus d'activitats. Una, el que és esportiva purament; una, que és la social familiar, que és una característica del club; i també vam estar pensant en fer coses relacionades amb el poble, amb la ciutat de Sant Cugat. Llavors, dintre de les activitats esportives, ja has mencionat una activitat que és un campionat de Catalunya de pàdel, en farem un també de tennis, segurament serà el campionat de Catalunya per equips, absolut. Després, a temes, diguéssim, esportius, hem organitzat un campionat pels socis que li diem a torneig històric, que serà un torneig en el qual els socis tindran que anar vestits a la vieja usanza, que serà anar, doncs, de blanc i amb raquetes de fusta. Serà una mica, doncs, un dia una mica així de
cachondeo,
no?
Trobareu raquetes de fusta?
Sí, sí. Que
en els armaris n'hi ha, en els armaris de casa n'hi ha.
Sí.
Jo us he de dir una cosa, que crec que la primera raqueta que vaig tenir va ser de fusta i me la van portar del natació.
Ah, doncs, ja pot ser.
No m'estranya.
Sí, sí.
No m'estranya, perquè allà hi havia el director esportiu, era un especialista, que el seu pare era el primer que arreglava raquetes de
cordar, acordar les raquetes.
Sí. I per tant ell raquetes tenia per donar i per vendre.
Molt, molt simpàtica aquesta activitat. Sí. Què més, Toni?
Seguiria, bueno, en temes esportius també farem una cursa cross popular, que sortirà del club, que anirem fins a Can Borrell i tornarem. Des del punt de vista més esportiu, a l'ITF de tennis, això ho fem cada any, i aquest any intentarem fer-ho, doncs, portant un nivell de tennis el més elevat possible. Això al final s'arregla amb
diners.
Amb el pressupost hi ha de 10.000, de 15.000, de $25.000, llavors intentarem que sigui el màxim. En quant a temes més, anem a dir, socials, familiars, has comentat el tema del viatge a Roland Garros. Això ho organitzarem per qui vulgui, evidentment, serà una cosa, doncs, opcional, faltaria més, però estem intentant, doncs, muntar 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, doncs, anar a París, i qui vulgui anar 2 dies a Roland Garros, doncs, anar-hi, o si no, un sol dia, i la resta, doncs, fer turisme.
Això està pensat pels socis, només?
En principi sí, és pels socis. Uh-huh. En principi és pels socis. Tenim el sopar de gala, que serà un dels punts forts, diguéssim. Serà, doncs, una vetllada al mes de juliol, que, doncs, farem el sopar, i invitarem, doncs, també, doncs, com ahir, doncs,
les autoritats. Autoritats,
els expresidents vindran sí o sí, i, doncs, bueno, farem una mica de juerga, diguéssim, espectacle, sorpreses, música, de tot. I aquell dia aprofitarem per llançar el llibre del cinquantenari, que l'estem preparant.
Uh-huh. Bé, doncs anem a fer una miqueta de memòria, que per això els hem convidat, no?, per passar una mica la història. Comencem pel Pere, que és un dels fundadors.
Sí.
Explica'm com comença aquesta història del natació.
Això va començar que es van repartir una espècie de pasquins, com reparteixen, més o menys. Hi havia un croquis d'un terreny i dèiem, què s'hi pot fer en aquest terreny? I, per cert, que a davant de casa hi vivia el doctor Garriga.
Uh-huh.
Que això
el primer
va promoure
president...
molt el doctor Garriga. I entre el doctor Garriga i... vam quedar el dia 28 de desembre reunint el Mesón, els que puguin anar. I tothom es pensava que era una innocentada, perquè és el dia dels innocents.
Ja, ja.
I, bueno, hi vam anar 25 o 30 persones van allà. I el doctor Garriga ens va enfocar ja, ell jugava a tennis, va enfocar que no hi ha, aquí Sant Quan no tenim piscina, va començar més pel tema piscina, potser que pel tema tennis. Per això es diu Club Natació,
Club Natació,
perquè va començar amb piscina. I potser es va posar al Club Natació perquè també deien que hi havia més possibilitats de tindre una subvenció.
Sí,
subvenció,
això també.
També va influir aquest tema.
Tot s'ha de pensar.
Llavors hi havia molta cosa amb el tenis Sabadell, que sortien molta gent bona nedadora. I, bueno, allà es va fer una reunió. Una de les ànimes d'aquesta reunió també va ser el que ho va lograr Evaristo Gené, que va ser el que va portar els primers anys del club, se'l va carregar l'esquena a ell. I es va dir, bueno, que els que volguessin, el banc de Sabadell, que era al costat llavors, anem aquí al costat, i 15.000 pessetes cada un. Que l'any 66, 15.000 pessetes...
Era un televisor.
Eren 15.000
pessetes. Era un televisor, i la propaganda que es va inventar el doctor Garriga,
sí,
per parlar a la gent, és de dir, escolta, tu tens televisor ja, oi? Diu, sí. Diu, però un segon televisor fa falta, en comptes, però no el compris. Festa soci del club,
sí, sí, sí.
15.000 pessetes, que valia un televisor llavors.
Sí, sí. I bé, es van reunir uns com 15 dies o així, uns 30 socis o així, primers, i amb aquests es va començar, amb això es va comprar el terreny, perquè es veu que ja el tenia mig parlat, es va començar el terreny, i ja es van assignar les obres que les va fer un dels socis també, que era el Navarro,
Navarro, sí.
El Paco com el Roberto, i així es va començar amb la piscina. Es va començar amb la piscina i pel juny o juliol d'aquell mateix any ja ens banyàvem a la piscina, sense vestuaris. Hi havia la piscina i allà amb una tovallola et canviaves i anàvem bojos per banyar-nos allà. I així es va començar. La piscina, sota vam posar uns espècie de vestuaris allà sota la piscina, i llavors van a començar en la casa club, i llavors va fer la pista 1, i així, 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 mica el frontón, i en mica va anar creixent el club, així, mica en mica, fins ara, que és una meravella.
Sí, és cert que ha anat creixent allò d'una manera molt controlada, sí, s'han anat fent les pistes a poc, s'han anat incorporant doncs altres coses. Aquest creixement s'ha fet una mica seguint les necessitats i atenent precisament aquestes necessitats dels socis del club, o s'ha intentat anar una mica per davant?
No, és que saps què passa? Que es va fer la pista 1, la primera, la pista 1. Però, esclar, no hi havia prou hores pels que hi volíem jugar. I llavors n'hem de fer una altra, la pista 2, a sota. No hi ha prou hores. Bueno, doncs anem cap a l'altra banda, fer la pista 3 i la pista 4.
Sí,
home, fem una pista una mica per competició.
La compra dels terrenys, clar, perquè...
Havíeu de fer ampliació, no?
La primera compra van ser 100.000 pams...
Sí.
Que agafa el que avui és piscina, frontón, la pista 1 i 2 i la casa club, allò són 100.000 pams.
I el que és el teatre ara, que era un camp de...
No, al sobre del frontón hi havia un camp,
sí,
que allà hi feien partits de futbol, i després del partit de futbol una costellada, i era molt divertit, vull dir, ens ho passàvem bé, llavors tots eren de Sant Cugat. I a mica va començar a venir algú de Barcelona, algú d'aquí, i es van integrar. O sigui, la gent que venia, quedava integrada totalment amb els costums i amb el que fèiem i ho donava tot.
I escolteu una cosa, jo tinc un dubte. Jo no sé si quan es crea la natació el júnior ja havia arribat de Barcelona.
No
havia arribat.
Aquí hi ha una cosa molt important.
Ni el Vall d'Oreix.
Jo el dubte que tenia era amb el júnior, perquè per la data...
I el bo del cas que hi ha una anècdota sobre això. Perquè el júnior s'ha fet en terrenys que sobretot era la masia de Can Castanyer. Que el segon president del nostre club i l'impulsor d'aquests que es van reunir al Mesón per fundar el club, un dels 20 o 25 aquests que ha dit el Pere, era el Pau Muñoz Dinarès, o sigui, el fill del Muñoz Castanyer, que havia sigut alcalde de Sant Cugat i tal. I els terrenys, i llavors el senyor Bernils, que era l'alcalde de Sant Cugat, apostava i apretava en el doctor Garriga, sobretot, perquè compréssim els terrenys aquests de Can Castanyer, com que ara està el júnior, i que anéssim allà, que el club es fes allà. Però el Muñoz, el Pau Muñoz, ho va acceptar molt d'això, que no compréssim els seus terrenys, perquè vam decidir, entre tots els fundadors, que ens agradava més el peu de Collserola. Que és on ara estem.
O sigui que el primer club que es fa a Sant Cugat és el natació. Aquest. Després sí que arriba el júnior, anys després.
El júnior, el Vall d'Oreig i el Set Vol.
I el Set Vol,
sí.
Però va ser l'ensenya, va ser la natació.
Però allà va ser una... D'això, perquè l'alcalde li agradava que el club... apoyava, el senyor Bernils va apoyar sempre la iniciativa. Però, clar, a ell li agradava que aquella part es desenvolupés més. I, en canvi, la majoria dels fundadors vam dir ens agrada més el peu de Collserola, ens agrada més les vinyes de Cal Campanar.
De quedar-se allà, jo crec.
Sí, perquè té tot el bosc.
Sí, eren vinyes.
Com bona part de Sant Cugat.
Sí, com
bona part de Sant Cugat. Quin era l'esperit de llavors i quin és l'esperit d'ara del club?
Jo diria que l'esperit és el mateix. Família.
És el que ha fet que el club es mantingués com es manté. El club no està endeutat, o sigui que s'ha fet d'aquella manera que tu deies,
atenent
a les necessitats, llavors es fa. No anar per endavant. I l'esperit, per tant, era...
Jo diria que, a més, que aquest esperit de tranquil·litat, de fer les coses quan necessiten, o potser una mica més tard, hi ha un exemple en una assemblea que vam tenir quan el club ja havia crescut, quan era president Antoni Aguilera, que va haver-hi un moment que es veia clar que s'havia d'ampliar la casa club. Llavors vam fer una assemblea on es va recollir tots els socis, tothom, els que sí, el que no, el que sí, el que no. Llavors jo crec que una mica des del punt de vista econòmic, que sempre ha sigut un club molt tranquil econòmicament, ho demostra aquest fet. Es va fer l'assemblea per si es canviava la casa club o no, i en la votació que va anar ajustadíssima va guanyar el sí, que s'havia de fer la casa club, per un 52-48. I el Toni Aguilera, president en aquell moment, amb molt i molt de seny, va decidir no fer-ho, perquè guanyant per 52-48 era dividir el club. I aleshores no es va fer...
Dèiem que sí i la meitat deien que no.
I aleshores en aquell moment es va decidir que no. Jo crec que això és una demostració de la serenor econòmica del club, i quan al cap de 4 anys tothom va veure que era necessari, que llavors ja era un 80-20, llavors es van fer les obres.
I em sembla que això... A base d'una derrama.
Exacte. Però jo penso que això és la demostració de que no es va voler posar el carro davant dels bous, no? Sí. Sinó que es va fer la cosa a poc a poc. Em sembla que és una característica del club que s'ha mantingut durant el temps i totes les obres que s'han fet en aquests últims 20 anys, doncs s'han fet amb aquest mateix esperit. I si ho compares amb altres clubs esportius de tot Catalunya, sense fer cap mena de comparança, però veus els patiments econòmics que molts clubs han tingut, dius, no, nosaltres no hem tingut sempre una financiació pròpia, hem demanat en un moment determinat una pòlissa i l'hem fet a servir el 50%, o sigui, que totes les juntes han tingut una mica, jo diria que són els dos grans peus que té, i a més que per això la junta actual ho està fent molt bé, quan diu que fa aquestes dues coses, una, l'aspecte esportiu, amb aquest equilibri, amb aquesta redundància dels valors, i l'aspecte econòmic, i després una altra faceta que és molt important d'aquest club, a més de lo familiar i social, és que en un moment determinat també, sense pressa però sense pausa, es va obrir el poble. I obrir el poble vol dir que també amb l'equilibri dels socis que hi estaven d'acord o no, doncs es va obrir el poble als estius, perquè els nens del poble, que les famílies no eren socis, poguessin aprendre a nedar i poguessin aprendre a jugar a tennis. I després han vingut els esplais i les colònies que s'han fet en el propi club a l'estiu. Hi ha moltes famílies, molts joves, que avui tenen els seus 40 anys, del poble, que han après a nedar i han après a jugar a tennis en el Natació Sant Cugat, sense ser socis, el qual vol dir que està molt bé. I aquest equilibri que els socis han acceptat, el que venia de fora pagava una mica més, però no era el fet econòmic, era la distinció per no fer agravis comparatius. Però aquesta obertura al poble, i per això, quan la Junta actual presenta el grup esportiu, el grup social familiar i obert, mirant en el poble, és aquest esperit que a poc ha anat calant, i em sembla que inclús ara hi ha entitats al poble que copien una mica la idea. No?
Ja es manté, Toni, aquesta
sí,
filosofia.
Sí, nosaltres la Junta actual, que ja fa doncs, uns anys, perquè venim d'un anterior, diguéssim, que el president va deixar, ja portem uns anys i teníem claríssim que l'essència del club no es pot perdre, vull dir, no, a part tampoc ens ho permetrien, i la nostra idea ja és que és un club que ja ens agrada com està. Sí que ens hem adequat una mica als temps moderns, perquè les situacions familiars canvien, hi ha situacions familiars noves que fa uns anys no hi eren, i ens hem tingut que adaptar una mica perquè tothom tingui cabuda, però bàsicament, i això només hi ha que anar els dissabtes i els diumenges i els dies de cada dia per veure allà fotimer de nanos, de famílies, i en aquest aspecte l'esperit es manté i es mantindrà. És un model de club que ha funcionat des del punt de vista econòmic. Hi ha clubs, per exemple, doncs que pagues tres vegades més que el nostre i ho tenen tot inclòs, per dir d'alguna manera. El nostre no és d'aquest model, és un model que el podíem canviar, però no el canviarem, perquè ja funciona bé com funciona. I és el que deies, vull dir, és un equilibri econòmic que l'intentem mantenir. També és veritat que els socis en general ajuden molt, vull dir, no és un club conflictiu, sempre hi ha les coses que són normals, no? Però és, la veritat és que és un club que, doncs, molt... Jo no diria fàcil de portar,
ratificant tot el que està dient el Toni, jo diria una altra característica per tenir en compte de la nostra experiència, que és molt positiva. Aquest club ha tingut sempre, això es va començar als inicis, o sigui, els fundadors i els primers presidents són els que teniu aquest honor d'haver inventat això, i és que el president actual sempre ha mirat enrere i ha cridat, abans de fer una assemblea, abans de fer un pas endavant, abans de fer un nou plantejament, cridar els expresidents. O sigui, aquests expresidents és un consell que no està posat a caps estatuts, però
el consell de savis, no?
El consell de l'experiència, el senat. Sí, però això és una cosa que no s'hi dona importància i en té moltíssima, perquè si mirem molts altres clubs de Catalunya, el president 4 contra el president 7, hi havia com unes coses que he fet més que tu, i aquí no, aquí és una família que tots hem aportat. Perquè a més, és una cosa curiosa, en un moment determinat que l'economia ha anat bé, pensàvem si s'havia de pujar o no la quota d'entrada. I en un moment de crisi pensàvem si l'havíem de baixar. Clar, si aquest president actual ho té ara, com que això en el llarg de 50 anys hi ha passat un parell de vegades amunt i d'un parell de vegades avall, perquè la vida social té aquestes onades, no és el mateix haver de prendre una decisió de zero, haver de prendre una decisió...
Des de l'experiència, no?
En aquell moment vam fer allò i no ens va anar bé. I la segona vegada sí que va anar bé. Per tant, és un compartir.
Nosaltres, les reunions aquestes que fem amb els expresidents, amb el Senat, que li diem, ens va molt bé, bueno, ens va molt bé. Ho fem, jo diria, per dues raons. Una, per respecte a aquells expresidents que amb la seva experiència i el que saben ens ajuden molt. I segona, perquè a l'hora de prendre decisions estem respallats,
recolzats
per persones que coneixen molt bé un club. O sigui, una mica també ens cobrim les espatlles perquè estem suportats
i això mateix.
I sobretot per el que dic, perquè sí. Són persones que a mi personalment em mereixen molt respecte pel coneixement que tenen del club.
I després això mateix, aquesta delicadesa, per dir-ho així, també estem en compte amb els socis fundadors. perquè no solament són els expresidents, que ho són, però si no els són, per exemple, avui el Pere és aquí i és la representació de la història viva dels que van estar a la Junta i no van agafar la presidència, però això és accidental. El que és important era el grup d'impulsors que han anat tirant l'esperit del club endavant.
I una gran persona que es va posar el club a l'esquena i es passava més hores al club que ningú, va ser l'Evaristo Gené. L'Evaristo Gené portava els números, portava els socis, portava això, encarregava el palet, encarregava el fuster, es preocupava del lampista, es preocupava de tot, dels números, de la tesoreria. És que era un ànima vivent del club. I mai va ser president.
No, i això va ser els 5 anys primers de vida del club, que va ser per un més fort. Jo sé que en la meva presidència, una de les feines que vaig tenir, perquè va arribar un moment de que ell estava, l'Evaristo, estava tan cremat, perquè es va cremar, tan cremat que llavors començaven a sortir problemes. I una de les meves feines va dir, convèncer-lo, que no em va costar res convèncer-lo, Vaig parlar amb ell, li vaig explicar, i va dir, pues escolta, tens raó, que ho deixés, el vam fer president honorari, i ho va deixar i vam contractar un professional llavors perquè portés els números, i llavors el club va canviar. Però el que s'ha de dir, ja que el Pere pues, ha dit això, de que ell va acceptar el canvi, que això costa, una persona que ho ha dut tot d'això, i que el convencis sense tenir que convèncer-lo, sinó només explicant-li què és el que passava, i ho va acceptar perfectament, i aquí va dir, després ho veuria, ja està. Sí.
Deixeu-me que afegeixi un parell de noms més, que no tenen a veure, diguem, amb el tema directiu, sinó amb el tema esportiu. Jordi Espada.
Sí.
Va ser clau. El director, 69 es va crear l'escola.
El director de la raqueta és de fusta.
Sí, el que parlàvem al començament.
Jo recordo que un dia l'Antonio Castelló, fa poc que ens ha deixat, em diu, Pere, acompanya'm, on t'has d'anar? Anem al carrer Santaló. Què pinta el carrer Santaló? Diu, anem, ja ho veuràs. Anem al carrer Santaló, una botigueta molt petiteta, i un senyor encordant raquetes. I, bon dia, el senyor Espada, vostè, oi? Sí. Nosaltres, mira, som del club de tennis de Sant Cugat, que ara comencem, que tal i que qual, i però necessitaríem una persona allà per ensenyar a jugar tennis i tot plegat. Home, però és que jo tinc això d'aquí, no et preocupis, i el sou com serà, doncs no et preocupis, que ja... I el van convèncer i va vindre en el club a fer de mànager, diguem, i ell portava els horaris, portava molts socis, feien hores amb ell, que les cobrava lògicament, i bueno, es va anar arrelant al club, i el club era una cosa seva, ja.
I va deixar l'altre.
L'altre nom té a veure amb vostè, es diu Alberto.
Ah, sí.
L'Alberto, que és el seu fill, el 77, va ser el qui va guanyar el primer campionat en nom de... Sí, Catalunya Infantil, sí. No? En nom de... Era la primera vegada que el natació guanyava un campionat.
Títol, un títol, sí.
Quina satisfacció, no?
Sí. I va anar a la Corunya com a número 1 d'Espanya, o sigui, cap de sèrie número 1 i tal, sí. Però, és clar, el campionat d'Espanya no el va poder guanyar perquè la pluja els va tenir els pobres nanos, que llavors anaven tots amb la federació, era per regions, i els van tenir tancats i tal, bueno, etcètera, que no ho va acaparar bé i tal. Però a la setmana següent va anar a jugar al campionat internacional infantil de Sant Sebastià, torneig internacional infantil, que hi havia inglesos, francesos i els espanyols també, i va fer la final contra el que havia guanyat a la Corunya, el campió d'Espanya, i el va guanyar. O sigui, que vull dir, aquest és el record de llavors,
Sí.
I ara per veure el club, nosaltres quan vam començar amb això del tennis, veiem la salut, veiem el tennis Barcelona i diem quan nosaltres ho farem, i ara estem a l'alçada.
Heu arribat
en tots els campionats.
Doncs sabeu que ha arribat
al
final,
tenim una final del campionat de Catalunya a casa, de límits dels de 12 anys, contra el tennis Barcino, havent eliminat en semifinals en el tennis Barcelona.
Sí, sí, bon, heu fet bona feina. I jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu acompanyat, però ja no tenim més temps i és una llàstima perquè podríem estar aquí tot el matí xerrant. Els agraeixo a tots i que per molts anys més.
Moltíssimes gràcies i bon dia.
D'aquí 50 anys hi tornarem.
Hi tornareu, sí. Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.